Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Dos dies després de la tragèdia ferroviària de Còrdoba, el sistema ferroviari espanyol ha d'assumir un nou accident mortal amb un maquinista en pràctiques com a víctima després que nit el tren en què hi anava va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre damunt la via a la localitat barcelonina de Gelida. El sinistre va causar ferides també a 37 persones, 5 de les quals es troben greu, sense risc vital, però, i també una jornada de caos avui en la mobilitat a tot Catalunya, ja que el servei de Rodalies està íntegrament suspès fins que revisi tota la xarxa de trens a la comunitat. Aparentment, les causes dels dos sinistres no tenen res a veure. El d'ahir a Barcelona pareix efecte de la llevantada, mentre que en el de Còrdoba, que suma una nova víctima avui, ja en són 43, s'apunta més a un tema mecànic. Però poden despertar l'inquietud entre els usuaris del tren i els mateixos treballadors, els maquinistes, per exemple, que fa temps que denuncien un deteriorament del ferrocarril. A les Balears, però, hem sentit les dues darreres jornades molt de missatges destacant la feina que es fa per la seguretat de la xarxa ferroviària, i el darrer ha estat avui matí mateix en aquests micròfons. Alfredo Gutiérrez, membre del comitè d'empresa d'SFM, manté que és totalment segur viatjar en tren a l'illa. En un moment vos ampliem totes aquestes informacions que, un dia més, marquen la actualitat d'aquest dimecres 21 de gener. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passant per Fitur, que arrenca a Madrid, amb un minut de silenci per l'accident d'Adamut.
Totes les delegacions presents enguany a la trobada turística, més de 150 països s'han sumat a l'homenatge. Tot i l'agenda condicionada pel dol, el matí ha estat intens al recinte firal, on el sector turístic balear s'aplega per atreure un mercat que ja creix a l'hivern i davalla, però a l'estiu, amb més rendibilitat.
En uns moments connectarem amb Sandra Martínez, la nostra enviada especial a Fitur, escenari en què el Consell d'Eivissa ha presentat també un nou segell contra el transport pirata. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La institució ha creat aquest nou distintiu amb la col·laboració del sector per a diferenciar les empreses de transport discrecional i les VTC que compleixen amb la legalitat. Es tracta d'un sistema d'identificació visual i verificació mitjançant un codi QR.
Ferit greu, un jove presumptament apunyalat pel seu pare a Palma.
Roman estable a l'UCI de l'Hospital de Son Espases. Els fets han passat a la plaça Orson Welles, a la barriada de Son Goldeu. La principal hipòtesi és que el progenitor atacàs el fill després d'una discussió a la via pública.
I de Menorca ens arriba una imatge inèdita. El port de Senitja, al nord de l'illa, queda desert de barques. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La trentena d'usuaris han retirat tots els llaüts per recomanació legal després que el Ministeri els hagi sancionat una vegada més. L'ordenació de tota la zona fa temps que està pendent i de moment el Ministeri es resisteix a concedir la gestió d'aquest històric port de la Costa Nord. Tant l'Associació d'Usuaris com el Govern han sol·licitat la seva concessió.
La plataforma en defensa dels Vellaombres continuarà les protestes per aconseguir un bosc urbà. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La plataforma, formada per associacions de veïnats i entitats ecologistes, exigeix a l'Ajuntament de Palma que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça Lluís Villalonga, on es van talar 17 exemplars de Vellaombra sense que hi hagi participació ciutadana.
I ho hem sabut fa poca estona, l'Eurocambra ha paralitzat l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur i l'envia a la Justícia Europea perquè revisi si és compatible amb els tractats comunitaris. És una mesura que podria retardar anys aquest pacte que es va firmar dissabte entre els dos blocs. En parlarem els propers minuts. Pel que fa als esports, el tècnic del Reial Mallorca, en Iago Barrasate, no vol que ningú es relaxi. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. En vista el partit de diumenge al Metropolitano contra l'Atleti de Madrid, Arrasate continua exigent en la plantilla per treure el màxim rendiment. Ho fa indicar que Maffeo tornarà al lateral dret. i Raillo a l'eix de la defensa. Més complicat ho té Manu Morlanes, que continua recuperant-se de l'adductor i serà complicat que pugui arribar a temps al partit. Avui a la Supercopa Femenina, el Barça de Mallorquines, Cata Coll i Patri Guijarro jugaran a les 7 de vora baixa a la semifinal contra l'Atlètic Club a Castelló. Ahir el Real Madrid el va classificar per la final després de superar l'Atleti de Madrid per 3-1. A la Champions masculina, victòria del Real Madrid per 6-1 contra el Mónaco i derrota per 1-2 del Villarreal davant l'Aia d'Amsterdam. Per avui, quan falti un quart per a les 7, Galatasaray, Atleti de Madrid, i a les 9, Eslàvia de Praga, Barcelona i Atalanta, Atlètic Club. I en voleibol, la Barca Menorca viatja a Tenerife per jugar a la Copa de la Reina, als quarts de final de demà, contra l'MD Lugo.
I continuant pendents del temps, avui també encara amb avisos grocs per la situació marítima, especialment a Menorca i a les Pitiuses. Coneguem quina és la previsió. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui treuen les pluges, però no a la mà. Al cel tenim alternança de sol i núvols, però no esperen pluges més enllà de qualque petita brusca de forma molt puntual. Això sí, com hem anunciat, serà sols una treva, ja que a partir de les darreres hores d'avui rebrem una nova tongada de pluges començant a les Pitiuses. Serà l'avantsala d'una jornada més plujosa. Demà les precipitacions tornaran a ser protagonistes, plourà des de la matinada, però el gruix arribarà a partir del migdia, sobretot entre Mallorca i Menorca. Amb el que no tindrem treva serà amb el vent i l'onatge. En poc temps, el vent bufarà moderat, deia Veig, i això farà que l'onatge continuï sent intens. Unes complicacions que demà continuaran. Demà el vent bufarà de moderat a fort, primer de ponent, després de mestral i tramuntana, i per tant tornarem a tenir fort onatge. I acabam amb la temperatura. Avui no hi haurà grans canvis. La màxima girarà aproximadament entre els 14 i 16 graus. Demà, en canvi, sí que restarem alguns graus més el termòmetre, sobretot entre Menorca i Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Es manté suspès a Catalunya el servei de Rodalies sense que de moment hi hagi cap previsió de quan es podrà restablir. Els tècnics d'ADIF continuen des de la matinada d'ahir fent inspeccions en totes les vies per comprovar-ne l'estat i evitar més accidents com el d'ahir vespre, que va deixar un mort, un maquinista en pràctiques de 28 anys i una trentena de ferits a Gelida. El tren va col·lidir amb un mur que, segons les primeres investigacions, hauria caigut a causa de les fortes pluges que s'han registrat els darrers dies a la comunitat. Mentre estan els maquinistes, han fet avui 5 minuts de silenci a l'estació de Sants, a Barcelona, en senyal de dol, i també per exigir que es prenguin mesures per evitar que torni a passar.
Segons els càlculs de la Generalitat, més de 400.000 persones s'hi han vist afectades per la suspensió del servei ferroviari a tota Catalunya. Protecció Civil recomana facilitar el teletreball, però això no ha evitat els embossos permanents, sobretot en els accessos a Barcelona, i les llargues cues de persones que al llarg de tot el territori intentaven accedir a un dels autobusos que s'han habilitat per intentar compensar la falta de trens. Avui, a les estacions de Catalunya, molta resignació.
Agafaré el metro, però és una putada perquè a on vaig jo després he d'agafar un bus i aquest bus sí que tarda bastant.
Bueno, avisar en el trabajo que no se puede llegar y ya. Supongo que entenderán que es una emergencia nacional.
Fastidiar es complicado porque esto tenía que haber prevenido porque hay mucha gente que usa el transporte público, entonces, bueno, es un problema.
Tècnics d'ADIF encara fan inspeccions exhaustives a les vies de Rodalies regionals i mitjana distància, que han començat a les 2 de la matinada. De moment es desconeix quan es podrà reactivar la circulació i, en tot cas, no es farà fins que no es pugui garantir el màxim de seguretat per a usuaris i treballadors. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Fins que, com vàrem dir ahir, i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de Rodalies en criteris de seguretat, no podrem acotar exactament la represa del servei.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació sobre l'accident. Segons s'informa la Generalitat, a la cabina hi viatjaven fins a 4 maquinistes, 3 en pràctiques i un que els tutelava. Es desconeix qui manava en aquell moment el tren quan es va topar de manera imprevista amb les restes d'un mur que hauria caigut per una esllavissada ocasionada per les pluges. En tot cas, la relació entre les pluges i aquestes esllavissades és un extrem que ara han de confirmar els tècnics. Israel Cosonú és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
Todavía no lo sabemos. Los equipos de investigación en el ámbito policial van a entrar y realizar las investigaciones pertinentes, pero bueno, al final sí que es verdad que no creo que haya ayudado el temporal a la caída del muro.
A partir de les 4 i mitja es tornarà a reunir els responsables de Protecció Civil al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, i serà en aquesta trobada quan es tornarà a valorar l'estat de les vies i es determinarà si s'aixeca la suspensió de tots els trens de Rodalies.
Tot això quan més de 400 efectius continuen fent feina en l'operació d'emergència per l'accident ferroviari d'Ademuz, que, segons el darrer balanç, ha deixat 43 morts després que avui s'hagi localitzat un cos més. Seria ja el darrer que s'esperava trobar, ja que s'havien denunciat precisament aquest nombre de desapareguts. A la zona dels fets, les grues fan feina sense descans per retirar els vehicles més afectats, 3 de l'Irio, que circulava cap a Madrid, i sobretot 2 de l'Àlvia, que anaven camí Huelva i que van col·lidir amb els vagons descarrilats. Ara la investigació se centra en unes marques als baixos del tren Irio per intentar esbrinar per què es va sortir de la via. Marta Puyalto.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha explicat en una entrevista a Telecinco que a la plataforma que sustenta en tren sobre les vies s'han trobat unes marques que podrien ser al darrere del descarrilament. I són els primers vagons, els que no varen descarrilar, i també els que varen sortir-se dels rails. Fins i tot s'han localitzat marques similars en 2 o 3 trens que varen passar abans de l'Irio accidentat. Ara s'ha de saber si són provocades per algun objecte que hi hagués damunt la via o si eren del mateix rail que ja es començava a rompre.
Los bogies de los 5 coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, los 2 trenes o 3 trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares. La cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse.
El ministre també s'ha pronunciat sobre les cridades al maquinista de l'Irio que s'han publicat les darreres hores.
6189, aquí a Tocha.
Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido.
Aquest àudio en el qual el maquinista només parlava d'un descarrilament sense ser conscient de la col·lisió amb l'Àlvia.
Òscar Puente assegura que demostra que la sortida de la via de 2 dels vagons i el consegüent xoc amb el tren que venia de front es varen produir de manera gairebé simultània i per això no va ser conscient ni ell ni el controlador del pas de l'Àlvia per aquell punt. Tot i la violència del xoc en els vagons de davant de l'Irio, pràcticament ni se'n varen temes, ja que es troben intactes fins i tot amb els elements damunt les safates al seu lloc.
I mentrestant, amb la línia Madrid-Sevilla tallada, Adif ha limitat la velocitat en diversos trams de l'altra gran ruta d'alta velocitat, és la que uneix Madrid i Barcelona. En un tram de 78 quilòmetres l'ha limitat a 160 quilòmetres per hora, Marta.
L'ENS, gestor d'infraestructures ferroviàries, ha confirmat que les limitacions són temporals fins que revisin aquests punts les pròximes hores. El ministre Òscar Puente assegura que amb aquestes decisions es vol garantir la seguretat de la segona línia d'alta velocitat més antiga d'Espanya. Això sí, també ha atribuït el zel dels maquinistes a l'hora de reportar incidències l'estat anímic que pateixen després dels accidents.
Digo lo anímico para que se entienda, porque el día anterior se denunció una y los anteriores ninguna. La semana pasada, en toda la semana, hubo 8 denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Solo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera.
Ha estat anímic, que segons Puente també explicaria l'anunci de la vaga del sindicat de maquinistes SEMAF, que volen denunciar la inadmissible, diuen, situació de deteriorament constant del ferrocarril. El sindicat insta a implementar mesures d'urgència que garanteixin la integritat dels professionals i els usuaris.
Aquí a les Balears els maquinistes decidiran demà si se sumen a la vaga general anunciada pel sindicat SEMAF a tot l'estat. Després d'aquestes dues tragèdies, la incertesa generada per aquests accidents preocupa el sector, tot i que a les Illes el Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris afirma que viatja en tren a Mallorca és segur. El portaveu de l'SFM, Alfredo Gutiérrez, ha afirmat, però, que sempre es pot fer més per evitar riscos. Són declaracions a l'informatiu Matí d'aquesta casa.
En Mallorca tenemos una infraestructura pues bastante moderna, digamos, y con un mantenimiento medio aceptable, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos estamos notando cómo vamos con una serie de limitaciones de velocidad en la vía, excesivas. Vemos como un poco de, no sé si calificarlo de dejadez, pero sí de no toda la voluntad que tendría que haber.
Són les 2:15.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Primeres hores a Madrid a Fitur, una de les fires turístiques més importants del món, en una edició marcada pel dol per les víctimes de Còrdoba, que ha trastocat agendes i presències. A l'estand de les Balears s'han mantingut les cites de feina i en aquest matí el més destacat ha estat el balanç que ha fet la presidenta Marga Proens, que ha dit Sandra Martínez. Fitur, bon dia.
Bon dia. Bàsicament, la presidenta el que ha fet ha estat defensar la tasca realitzada en aquests 2 anys i busques de legislatura a favor, diu, d'un turisme que segueixi en força però que mantingui l'equilibri amb l'entorn i amb els residents. Desestacionalització sí, però davallada de turistes de cap manera.
L'objectiu sempre ha estat molt clar d'aquest govern, pentura altres partits que abogaven per un decreixement econòmic, per tant, per un decreixement de turistes. Pentura altres partits que abogaven per més atur, que abogaven per manca o riquesa. Nosaltres, com a govern, hem tingut sempre molt clar contenció en temporada alta, creixement en temporada mitja i temporada baixa i decreixement del turisme il·legal.
I aquest objectiu, assegura Proens, s'està complint. Venen més turistes, però ho fan fora de la temporada alta. Un fet que destacava també el conseller Jaume Bauçà.
En els mesos d'estiu...
Jaume, no? Una tendència que la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, deixava clara. Una tendència general, diu, després de l'efervescència que es va viure en acabar la pandèmia.
Ja s'està produint també arreu de tot d'Espanya una millor distribució dels fluxos turístics, el que deim desconcentració de l'activitat turística, una desestacionalització de l'activitat turística, és a dir, ja no se creix tant a la zona de la temporada alta que dèiem, sinó que ja a la temporada mitja, inclús la temporada baixa, també hi ha una diversificació dels mercats.
Deia Sandra que el balanç de la presidenta ha estat l'acte destacat del matí a l'estand. Què més ha dit Proens?
Un anunci que ens ha cridat l'atenció, per exemple, ha estat el que ens ha explicat, fruit de l'aposta per les noves tecnologies en el sector, i és que aquest estiu podrem saber com estan pràcticament totes les platges a través d'una aplicació al mòbil.
En temps real, en el teu mòbil, tu podràs veure com està cada platja. En quant a ocupació, en quant a quin tipus de bandera hi ha, en quant a qualitat de l'aigua, una, perquè les administracions públiques puguen prendre decisions per redirigir aquest flux, i l'altra, perquè tant turistes com residents puguin prendre també decisions que redundin al cap i a la fi a una major comoditat.
La presidenta també ha destacat la importància de la cultura com a reclam per un públic que cerqui més que sol i platja. El mateix pensament és el que té el batle de Palma, Jaime Martínez, que ha defensat amb esperança la candidatura de la ciutat com a capital europea 2031, però que adverteix que seguirà endavant amb aquest procés encara que no s'assoleixi.
El nostre programa de govern i el nostre full de ruta...
L'activitat ara mateix a la fira relaxa, és el moment de dinar i la propera cita destacada, però en poc més d'una hora, amb el vicepresident Costa i les previsions turístiques per aquesta temporada.
Gràcies, Sandra. I a Fitur també s'ha presentat Connecta 10 en el marc del Fitur Screen, que se celebrarà del 25 al 28 de maig a Magaluf. Calvià vol fer una aposta decidida per al món audiovisual i del cinema en un esdeveniment en el qual s'esperen més de 400 professionals del sector.
Aquest fòrum professional vol reforçar l'atractiu de Calvià com a destinació preferent per rodatges audiovisuals, en situar el municipi a l'agenda de productors, plataformes i organitzadors d'esdeveniments internacionals. Escoltem el balde de Calvià, Juan Antonio Mengual i Diana de la Quadra, directora de l'Institut d'Indústries Culturals.
Això va tot plegat amb un projecte de desestacionalitzar, perquè si aquestes grans plataformes decideixen venir en el nostre entorn, a Calvià, a Magalluf, a Mallorca, a rodar pel·lícules i anuncis, doncs això genera una gran activitat econòmica i ens posiciona també com un destí molt important.
Connectar
de forma efectiva i real a la nostra indústria audiovisual amb la indústria nacional i internacional i, per altra banda, tornar a l'epicentre del nostre territori com a destinació de rodatges nacionals i internacionals.
Tots aquests són plans del sector de cara als pròxims mesos, quan les pitiuses volen eliminar la limitació d'entrada de vehicles entre Formenterès i Eivissencs. Per fer-ho, es necessita fer una modificació de la llei que s'ha d'aprovar al Parlament. Així doncs, aquesta temporada està previst que es mantinguin encara les restriccions. Ens n'informa Regina Mayans.
La temporada passada, el Consell d'Eivissa i el de Formentera anunciaren que les restriccions de mobilitat per als vehicles pitiusos desapareixerien. Això, però, encara no es podrà aplicar aquest estiu. Aquest canvi suposa haver de modificar la llei i, per tant, que l'hagi d'aprovar el Parlament. Mariano Juan és el conseller de mobilitat d'Eivissa.
Hem d'acordar, demanar, efectivament, i confirmar que el govern balear aixequi aquestes restriccions entre les illes germanes, entre les illes pitiuses. És una modificació que requereix modificació de llei. Per tant, és una cosa que s'haurà d'aprovar el govern balear, el Parlament balear, en el seu moment.
Amb dos consells ja han iniciat els tràmits, ho explica Verònica Castelló, consellera de Mobilitat de Formentera.
De moment no es pot fer, no es pot dur a terme, perquè primer s'han de promoure uns canvis de la llei en el Parlament. Està tot parlat amb el govern balear, està feta la petició, però encara no s'ha elevat el tràmit en el Parlament. Per tant, de moment, com us mana la llei, hem de fixar un cupo per als eivissencs, una quota.
En el cas de Formentera i segons acord de ple, la decisió de mantenir o no la quota per als eivissencs l'havia de prendre el Consell d'Entitats. De moment, però, aquesta proposta encara no ha estat consultada amb les associacions.
Avui es noten i molt els efectes de la borrasca Harry. A Eivissa, la mar engolí la platja de Talamanca i ha arrossegat la Posidònia, que protegia l'arena. La borrasca també ha destrossat la passarel·la, que ja estava malmesa per anteriors temporals. Emergències ha atès a l'illa d'haver 25 incidències.
Al Mollet de Talamanca, els mariners han tingut molts problemes per amarrar les embarcacions castigades per la tempesta nocturna, que també ha afectat molts de negocis situats en primera línia de mà. Un tram de passarel·la ha desaparegut i no s'espera que pugui estar reparada fins abans de l'estiu. La mà ha engolit l'arena i la tempesta ha arrossegat les restes de Posidònia que protegeix l'arena.
I el temporal passa factura també a la costa més exposada de Menorca, Axel.
A la urbanització de Salgà, a Sant Lluís, s'han tancat tots els carrers del litoral per precaució. A més, el vent ha canviat lleugerament la seva direcció i això ha provocat que avui part del paviment de la zona de bany s'aixequés i s'hagi acumulat damunt les roques. La gent a la zona és conscient dels perills del temporal.
Hasta miedo a veces, cuando entraba todo el agua de repente hasta la carretera.
All this bathing area is all broken up.
No, normalmente en enero, febrero sí que hay temporales, pero tanto no. Y este año ha levantado la plataforma, que están ahí los trozos.
Des de les 10 del matí, l'avís per fenòmens costaners a Menorca s'ha rebaixat de taronja a groc. Es mantindrà fins a les 7 del capvespre. El vent ha bufat aquests dies de gregal i de llevant, una direcció poc freqüent que ha provocat el tancament del port de Maó. Fa dos dies que no arriben vaixells i avui tampoc hi ha cap previsió d'entrada. A Ciutadella, el port opera amb normalitat. Dilluns, els vaixells van arribar abans per evitar el temporal i dimarts va ser Baleària qui va cancel·lar tots els trajectes. Avui de matí han atracat allà tant el ferri Abel Matute com el Cecília Payne, sense cap incidència.
Més coses. El jove de 22 anys, presumptament apunyalat pel seu pare aquesta matinada a Palma, roman greu però estable a l'UCI de Son Espases. Els fets han passat a la plaça Orson Welles, a la barriada de Son Goldeu. La principal hipòtesi és que el progenitor atacés el fill després d'una discussió a la via pública.
Segons ha informat el 061, el jove ha patit una ferida per arma blanca a l'abdomen i ha estat atès d'urgència en el mateix lloc dels fets. Després ha estat traslladat a Son Espases, on roman ingressat a l'UCI. El pare, de 52 anys, també ha patit múltiples contusions, però no es troba tan greu. Ara està ingressat sota custòdia policial a un centre hospitalari. La Policia Nacional s'encarrega ara de la investigació. Tot apunta que l'agressió s'ha produït després que, durant una discussió entre l'home i la seva parella, el fill i la germana, que també ha patit talls, intentassin ajudar a sa mare. Els fets han passat poc abans de la mitjanit.
Mentrestant, el govern ha començat a distribuir el protocol marc de coordinació davant les violències masclistes per mirar de garantir una atenció equitativa arreu de les illes.
Aquest document conté eines per facilitar la detecció dels casos, millorar l'acompanyament i evitar la revictimització. Per exemple, entre les eines hi ha un mapa de recursos digitals destinat als professionals que tenen dones que es reconeixen víctimes de violència masclista, però també per a personal sanitari, per exemple, que sospiti que una dona en pateix. Cati Salom, directora de l'IBDONA.
Com podem tenir aquesta veu d'alarma, no? I quin circuit hem de... I nosaltres, a través d'un fluxograma, les deim, pues, si detectau una sospita, heu d'anar cap aquí, heu d'anar cap allà, si llavors verbalitza, feis aquest circuit i especificam un poc tot això.
I ha començat a deliberar el jurat popular contra l'acusat d'homicidi per matar un home que va entrar a robar a la seva finca d'Inca avui matí. Han quedat aïllats fins que tinguin un veredicte.
El jurat popular haurà de decidir si queda aprovat el delicte d'homicidi de robatori amb força, tal i com considera la Fiscalia, amb els fets que es varen exposar la setmana passada en un judici en el que hi ha quatre acusats. L'acusació particular, en canvi, demana una pena per assassinat. El principal acusat ha assegurat que va actuar en defensa pròpia. Els tres assaltants, també jutjats, asseguren que es va acarnissar amb l'home que va acabar morint. El Ministeri Fiscal demana 15 anys de presó. En canvi, l'acusació particular en demana 25. Pels altres tres, se'n demana 11 mesos de presó per robatori amb força.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Servei d'Atenció Primerenca de les Balears serà el primer centre de rehabilitació per a pacients crònics que utilitzarà un exoesquelet pediàtric per millorar l'autonomia i la qualitat de vida dels infants amb discapacitats motrius. Un projecte pioner al món que ja funciona a la sanitat pública de 6 comunitats espanyoles i que a les Illes s'espera que cada any beneficiï entre 50 i 70 infants d'entre 3 i 10 anys. Les sessions duraran uns 3 mesos per pacient i comencen dilluns que ve.
Un procés amb sessions d'entre 45 minuts i una hora durant 3 mesos, com dèiem, amb una teràpia personalitzada per millorar la mobilitat de pacients amb problemes motrius, com els derivats de la paràlisi cerebral i l'atròfia muscular espinal. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que això és el que ofereix el tractament amb un exoesquelet que garanteix una millor autonomia i qualitat de vida.
Pues garantiza una mejor movilidad de las extremidades, una mayor movilidad de las articulaciones, y muchos de estos niños tienen espasmos, tienen situación de contracturas que pueden disminuirse con el exoesqueleto.
El pediatre serà qui indiqui quan l'infant pot fer la rehabilitació i després l'equip de fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals del centre durà a terme la teràpia amb el robot, per la qual han rebut una formació prèvia.
Novetats importants sobre l'acord comercial amb el Mercosur. El Parlament Europeu ha paralitzat l'aprovació del polèmic tractat. L'Eurocambra ha votat a favor de remetre el pacte al Tribunal de Justícia Europeu, com havia sol·licitat l'Esquerra parlamentària.
La Cambra ha aprovat una moció que qüestiona si l'acord amb el Mercosur és compatible amb els tractats de la Unió Europea. Per 334 vots a favor i 324 en contra i 11 abstencions, el Parlament Europeu ha donat llum verd a la iniciativa, que podria retardar 2 anys l'entrada en vigor del pacte comercial que havia estat firmat dissabte entre els dos blocs. I és que fins que no es pronunciïn els jutges, el tractat no es podrà aplicar. Després de conèixer el resultat de la votació, la Comissió Europea ha lamentat la decisió de la Cambra Comunitària. Diu que les qüestions que plantegen els eurodiputats ja han rebut resposta.
Tot això quan comença el Fòrum Econòmic Mundial a la ciutat suïssa de Davos, amb l'arribada dels grans líders mundials a la població alpina. Tota l'atenció se centra avui en el president dels Estats Units, Donald Trump, i ha arribat amb 3 hores de retard per una avaria a l'avió.
Allà l'esperen els mandataris europeus, que previsiblement mostraran el seu rebuig a les amenaces de Trump respecte a l'aplicació d'aranzels i l'annexió de Groenlàndia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit no assistir-hi després de l'accident ferroviari d'Adamuz. El ministre espanyol d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit que Europa defensarà el dret internacional per damunt de tot.
Que Europa tiene los mecanismos necesarios para responder a cualquier tipo de amenaza y que todas las herramientas están sobre la mesa y que efectivamente responderemos si es que es necesario, esperando que no sea necesario.
I mentre la segona fase del Pla de Pau de Gaza no acaba d'engegar-se, Israel ha tomat el complex de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins, la UNRWA, a Jerusalem Oriental.
Després d'expulsar Nacions Unides de Gaza i d'acusar els seus treballadors de terroristes, ahir va decidir esbocar l'edifici per construir 1.440 habitatges per a colons. Nacions Unides ha recordat que això viola el Conveni de Ginebra i també la Carta de Nacions Unides, que estipula que els béns actius de l'ONU tenen immunitat.
2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. La plataforma en defensa dels vellaombres de Palma continuarà les protestes per aconseguir un bosc urbà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La plataforma, formada per associacions de veïnats i entitats ecologistes, exigeix a l'Ajuntament de Palma que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça de Llorenç Villalonga, on es van entelar 17 exemplars de vellaombres sense haver-hi participació ciutadana.
Un jutjat sentencia que el conegut com a Camí d'Escabàs, que coneix l'Heroi Bunyola, és de domini ús i ús públic.
Desestima així la demanda de la propietat presentada contra l'Ajuntament de Santa Maria per la inclusió el 2014 del camí a l'inventari de béns municipals de titularitat pública, assegurant que el camí havia estat privat des de temps immemorials.
I després de les precipitacions dels darrers dies, les fonts ufanes tornen a buriar.
El Batle de Campanet destaca la importància del fenomen, no només des del punt de vista econòmic, ja que treu centenars de visitants, sinó sobretot pel que fa al seu vessant ambiental.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos solo destacar, la verdad, que algo de retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde la altura del cementerio hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Por lo demás, a estas horas en el resto de las principales carreteras el tráfico es prácticamente fluido. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gràcies, Laura. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Trobar un habitatge per a la família que residia a la casa que es va esfondrar la setmana passada a Manacor és la prioritat de l'Ajuntament. Des del dia del sinistre, que en què, recordem, va morir, el fill gran, la família viu en un habitatge municipal, però no està pensat per estades de llarga durada, com és aquest cas.
De moment, i a causa de la pluja dels darrers dies, encara no s'ha pogut accedir a la casa per acabar-la de puntalar. Quan es pugui fer aquest apuntalament, els tècnics hi podran accedir amb seguretat i serà quan es decidirà si la casa es pot reconstruir o s'ha d'esbocar i fer de nou. En tots dos casos, el retorn de la família, si s'acaba produint, seria d'aquí a molt temps. Per això se cerca un lloc on puguin residir de manera temporal o definitiva. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha fet una crida als veïnats per si poden oferir qualque allotjament a aquesta família. Miquel Oliver és el batle de Manacor.
Saben i són conscients que aquest habitatge que s'hi posa a disposició serà temporal i també vull fer una crida a que, si entre tots ho poden aconseguir, trobar aquest habitatge molt millor. L'Ajuntament no té possibilitat de fer-ho d'una manera definitiva, no té part d'habitatges, perquè, per desgràcia, la falta d'habitatges és una cosa que ho estan pallant moltes famílies, no? Però sí que és veritat que hi ha aquesta empatia i aquesta proximitat en moments tan difícils de la família.
Mentrestant, l'Institut Balear de l'Habitatge ha adjudicat les obres de reforma de 6 immobles públics a Maria de la Salut, la primera promoció d'habitatge social en aquest municipi, on li va vist tramitant una segona promoció. En total seran 31 habitatges en aquesta localitat. En dues formen part de les actuacions del Pla de Xoc del Govern per facilitar habitatge assequible als residents.
La previsió és que les obres puguin començar durant el mes de febrer. Aquesta promoció es destinarà de manera preferent a joves residents en el municipi. Es tracta de 6 habitatges adossats d'entre 90 i 130 metres quadrats que va adquirir l'IBAVI a la Sareb per incorporar-los al parc públic d'habitatge de protecció i que requereixen unes obres de reforma per lliurar-los. El pressupost és de 581.000 euros i les obres preveuen la reparació de les cobertes i la revisió de les instal·lacions existents al sanejament de pluvials, la comprovació de les connexions de subministraments i la substitució de l'alumini exterior, l'envidrament i la fusteria interior. A més, es durà a terme la instal·lació de ventilació, electricitat, telecomunicació, sanitaris i aixeteria. Els 6 habitatges estan situats al carrer de la Mare de Déu, número 7.
Canviem de qüestió. La plataforma en defensa dels veïns i ombres, formada per associacions de veïnats i entitats ecologistes, exigeix a l'Ajuntament de Palma que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça on es van talar 17 exemplars de veïns i ombra sense que hi hagi participació ciutadana. La plataforma denuncia que ja s'hi han començat les feines i que l'armatisme i la falta de transparència per part del consistori, diuen, continua.
Màxima preocupació de la plataforma en defensa dels veïns i ombres, que denuncia obscurantisme per part de l'Ajuntament de Palma. Reclamen una reunió urgent amb el alcalde Jaime Martínez perquè li exigeixen que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça Llorenç Villalonga sense un procés real de participació ciutadana. Reclamen un bosc a dalt Morada. És Edita Navarro, de l'Associació de Veïnats de la Calatrava.
Volem un bosc urbà, no una plaça enjardinada. Un bosc que sigui referent a nivell europeu i no una plaça per omplir-la de terrasses.
Una vegada més han denunciat la negativa de l'Ajuntament de facilitar els informes tècnics que van avalar la tala i la celeritat en la qual es va dur a terme. Asseguren que no s'aturaran fins que no es compleixin les seves reivindicacions. És Nina Parrón, de l'Associació de Veïnats de Can Amunt.
Hasta no conseguir hablar con el alcalde y que consigamos que esa plaza sea la plaza que quiere el vecindario, el que vive allí, el que pasea por allí, el que lo habita, no vamos a parar.
Membres de la plataforma han elaborat un informe tècnic que contradiu l'elaborat pels experts municipals, un informe que de moment no s'ha fet públic. Margalida Ramis, del GOP.
És un contrarrelat en el que ha donat l'Ajuntament, molt fonamentat des del punt de vista tècnic. Han fet una feina meravellosa que crec que també des d'aquí val la pena agrair-los. Ells valoraran això, quin recorregut li donen per tal de que hi hagi una possibilitat de, com a mínim, exigir responsabilitat damunt l'estatal.
Recorden que els 17 arbres es van talar perquè, segons el consistori i amb l'aval judicial, estaven malalts i suposaven un risc per als vianants.
D'altra banda, un jutjat de Palma ha sentenciat que el conegut com a Camí d'Escabàs, que uneix a l'Oroll i Bunyola, és de domini i ús públic. Desestima així la demanda de la propietat presentada contra l'Ajuntament de Santa Maria per la inclusió el 2014 del camí a l'inventari de béns municipals de titularitat pública, assegurant que el camí havia estat privat des de temps immemorials. Més tard, l'Ajuntament de Bunyola es va personar voluntàriament.
La jutgessa considera que ha quedat acreditat l'ús immemorial del camí i es basa, entre altres qüestions, en el fet que testimonis d'edat avançada relaten l'ús i que era el camí tradicional entre Bunyola i Alaró. Assenyala també documentació històrica, mapes, peritatges i estudis que descriuen el camí com a vial tradicional. La jutgessa considera, per tant, provat que el camí va ser històricament un camí públic de comunicació entre Bunyola i Alaró, usat des de temps immemorials per veïnats, escolars i treballadors en reconeixement documental des del segle XVI. L'Associació Amics de la Vall de Conegre celebra aquesta decisió i espera que l'Ajuntament de Santa Maria decreti ara l'obertura del camí aviat. Guillem Ramis és membre de l'associació.
Ja que ha mantingut el litigi durant tants anys i que li ha costat tant, que ara, en el darrer moment, doncs, l'Ajuntament hauria de fer les passes ràpid i poder fer una festa d'apertura del camí i fer una excursió i que tot el poble de Bunyola, de l'Heroi, de Santa Maria i qui vulgui de Mallorca puguen transitar a peu per aquest camí.
A tot això, més per Palma ha registrat una proposició al ple municipal per situar la salut de la ciutadania en el centre de les polítiques públiques i per revertir el model actual.
La iniciativa reclama ampliar la zona de baixes emissions, recuperar projectes estructurals com el tramvia, reforçar els carrils bus segregats, aprovar protocols anticontaminació i fixar objectius municipals alineats amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. És el regidor Miquel Àngel Contreras.
Des de Més per Palma deixem clar, Palma ja incompleix els límits legals de contaminació i això és una emergència de salut pública. El diòxid de nitrogen supera el màxim europeu mentre el Partit Popular aposta pel cotxe i desmantella alternatives sostenibles. Així que exigim una zona de baixes emissions real, més transport públic i una ciutat pensada per viure-hi. Respirar aire net no és un privilegi, és un dret.
I el PSIP de Calvi alerta de l'aparició de goteres a diferents aules i espais de l'escola Ses Quarterades. La situació, segons la formació, és culpa de la deixadesa de l'Ajuntament i suposa un risc per la seguretat d'alumnes, professors i de totes les persones que fan servir cada dia el centre educatiu.
Les pluges derivades del temporal que afecta municipi, segons els socialistes, han agreujat l'estat d'unes teulades que ja estaven deteriorades amb filtracions que són visibles a diferents zones del centre. El grup municipal ha recordat que hi ha un projecte inclòs dins un conveni firmat entre l'Ajuntament de Calvià i la Conselleria de Educació i Universitats i que les obres s'haurien d'haver iniciat l'any passat. Els socialistes asseguren que aquest cas no és un fet aïllat, sinó que forma part del deteriorament progressiu i generalitzat que pateixen els serveis públics. Nati Francesc és portaveu de la formació Calvià.
El grup municipal socialista fa temps que diu que aquest equip de govern sap molt de vídeos i de publicitat, però més enllà d'aquests vídeos i publicitat sap poc de sa feina diària i d'atendre les necessitats de sa ciutadania i en aquest cas dels centres. El que està passant a ses Quarterades a Calvià és una mostra més de sa deixadesa d'aquest equip de govern amb tot el que té a veure amb els serveis públics i en aquest cas amb el que té a veure amb sa educació pública de qualitat i en ses condicions adequades.
I ho dèiem en titulars, després de dies de precipitacions, les fonts ufanes ubicades a Campanet han brollat per primera vegada enguany, un fenomen hidrogeològic singular que treu centenars de curiosos, uns visitants que sovint aprofiten el viatge per visitar també les coves de Campanet i l'ermita de Sant Miquel.
El batlle del municipi, Guillem Rosselló, ha destacat la importància del fenomen, no només des del punt de vista econòmic, ja que treu centenars de visitants fins en aquest poble situat a les portes de la Serra de Tramuntana, sinó sobretot pel que fa al seu vessant ambiental.
El valor és més, un valor molt més ambiental que està aquí baix amb la tent, que quasi ningú se'n recorda d'ell, però realment aquest és el valor, més que l'econòmic, que sí, el tenim, però donant més valor a l'altre.
La bellesa d'aquest paratge causa una allau de visitants que ha obligat a l'Ajuntament a prendre mesures, com la regulació del trànsit. En aquest sentit, segons explica el batlle, s'ha après d'experiències passades per establir el millor sistema per evitar aglomeracions i embossos.
El que fem és els accessos, ho fem per la Pobla, per la part de la Pobla, i fem com a direcció única perquè un any, record que ara fa 10-15 anys, que la cua va arribar fins a l'autopista. Prova d'això va ser, no, ens hem de posar mans en marxa i vàrem intentar fer un protocol i d'aquesta manera organitzar un poc el trànsit.
Les fonts ufanes, recordo-me, varen ser declarades monument natural fa gairebé 25 anys.
I la Fira Turística Fitur ha obert avui portes a Madrid un esdeveniment marcat per les tragèdies ferroviàries d'aquest dies. Les autoritats han guardat un minut de silenci per les víctimes i s'han cancel·lat actes públics.
Mallorca es presenta a la Fira amb la intenció de consolidar l'arribada de visitants d'altres comunitats gràcies a la cultura. Aquesta serà la intenció dels representants públics, tal com ha assenyalat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart.
Que tots siguin capaços d'entendre que gestionar l'èxit de la indústria turística de Mallorca en depèn la qualitat de vida dels residents, però també l'èxit de totes les empreses i institucions que en formen part.
Declaracions de Ginart, acompanyat pel president del Consell, Llorenç Galmés, qui ha destacat una nova connexió aèria amb Abu Dhabi a partir del mes de juny.
Permetrà a tots els residents poder tenir un enllaç directe i convertir l'aeroport de Palma en un hub internacional de referència.
I Poyan s'ha pogut celebrar Sant Sebastià en la tradicional processó de l'estandard i dels cavallets, tot i les previsions meteorològiques adverses.
Malgrat que la celebració va estar a punt de suspendre's pel mal temps, finalment Poyan se va poder gaudir del ball de l'oferta a l'església, així com a la plaça i la residència de gent major, on també varen ser rebuts amb entusiasme.
Es tracta d'una de les processons més antigues de l'illa, protagonitzada per una parella de joves que fan ballar els cavallets al ritme del flabiol i el tamborí.
L'estandard que simbolitza el sant llueix una gran bandera bandera que és onejada de manera rítmica i característica. Enguany, l'encarregat de dur-lo ha estat Tomeu Colom.
Pues una alegria molt grossa, perquè la veritat nostra hem tingut la sort que hi ha hagut familiars que ja l'han duit. El meu tio, per exemple, ara enguany fa 40 anys se'l va dur. I, bueno, pues, també el fet de quan me'l van dir de presentar molts amb vos amics, pues, més alegria.
Un any més, el municipi ha vist recórrer pels seus carrers un dels símbols més arrelats de la seva identitat, documentat, com a mínim, des del segle XVI.
De fet, la festa de Sant Sebastià aquí a Pollença té moltíssima més tradició a nivell d'anys que la de Sant Antoni, però sí que és vera que havia quedat una miqueta fluixa, tot i que pareix que els darrers anys no falten les colles de balladors i d'estanderers que vulguin prendre part.
Per Sant Sebastià, la tradició i la identitat han tornat a sortir al carrer de Pollença amb els cavallets, una de les danses més emblemàtiques del municipi.
I un darrer punt, perquè el Teatre Principal de Santanyí commemora el seu centenari amb un gran mural de Llorenç Garrit i Pato Conde. L'Ajuntament ha impulsat una intervenció artística de gran envergadura per retre homenatge al segle d'història que l'edifici acaba de complir, concretament el 2025. Amb aquest apunt arribem a les 2:45 minuts. Arriba l'Esports, continua informació aquí a IBT Ràdio.
Informatí i migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Com anem? Bon dia.
Comencem aquest temps d'esports amb el Reial Mallorca, que prepara amb exigència el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid i amb l'objectiu de sumar dues victòries consecutives.
Pel partit de diumenge, el Metropolitano, el tècnic mallorquinista Iago Barrasate, no vol que ningú es relaxi. La victòria contra l'Atlètic Club ha donat una mica de tranquil·litat, però així i tot, l'exigència als entrenaments ha de ser màxima per treure rendiment a la plantilla, que recuperarà el lateral Pablo Maffeo i que podrà comptar amb el capità Antonio Raillo, possiblement a l'11 titular. Més complicat ho té Manu Morlanes, que continua recuperant-se de l'abductor i serà molt difícil que pugui arribar a temps al partit. D'altra banda, la nova incorporació, Justán Calumbà, continua agafant el ritme. Avui el Vermells n'estaran ben pendents del seu pròxim rival, que juga partit de Champions a Istanbul contra el Galatasaray.
I la notícia trista, Toni, que ha esquitxat al mallorquinisme ha estat la mort de Lucien Müller.
No ha estat un bon inici d'any pel mallorquinisme. Si fa dues setmanes ens deixava l'expresident Miquel Contestí, ahir ho va fer un dels entrenadors que ell va fitxar, parlant del francès Lucien Müller. El tècnic va arribar per substituir Antonio Oviedo i va ascendir amb el Reial Mallorca primera a la seva primera etapa en un partit agònic al Santiago Bernabéu contra el Castella. A la seva segona etapa no va poder evitar el descens a una promoció contra l'Oviedo. Müller, que va ser jugador del Barça i del Madrid, ens va deixar ahir als 91 anys.
Parlem ara de la Supercopa d'Espanya de futbol femení, ja que tenim representació mallorquina.
A les 7 de l'hora baixa, el Barça de Cata Coll i Patrick Guijarro s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao a la segona semifinal, que disputarà a l'estadi de Castàlia, de Castelló. Les catalanes, que cerquen revalidar el títol, sumen 9 victòries consecutives i les basques només han perdut un partit del darrers 11. Precisament de Patrick Guijarro ha parlat el tècnic culer Pere Romeu.
La Patri ha tornat bé, està entrenant bé, l'altre dia va tenir uns bons minuts, però ve de molts mesos d'inactivitat. És una jugadora fonamental per nosaltres, evidentment per nosaltres també demà és un partit molt, molt, molt important, i sabem que la jugadora a llarg plaç ens ha de ser una peça, bueno, ens ha de ser no, és una peça fonamental per aquest equip, així que demà veurem de quants minuts disposa.
El Real Madrid és el primer finalista d'aquesta Supercopa d'Espanya. Les blanques van superar l'Atleti de Madrid a la semifinal per 3-1. El seu rival sortirà del duel que vosaltres hem parlat entre el Barça i l'Atlètic Club. I a la Champions masculina, ahir vespre, el Real Madrid va guanyar per 6-1 el Mónaco gràcies al 2 gol d'Mbappé Mas Tantuono, Kerer en pròpia porta, Vinícius Júnior i Bellingham. Moltes de les preguntes a la roda de premsa del tècnic Álvaro Arbeloa van anar sobre Vinícius, que a més de convertir una diana, va donar dues assistències de gol i va aconseguir que l'afició del Bernabéu el tornàs a aplaudir, sentint l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
A un Vini que cuando el Bernabéu está con él es imparable, que cuando está feliz es el jugador más desequilibrante que hay, y a un Vini que si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos, y muy, muy, muy feliz por él, ¿eh? Porque se lo merece, se merece el abrazo de todos sus compañeros, se merece la ovación que le ha brindado el Bernabéu, y creo que ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo, ¿no? No era tanto un abrazo a entrenador, sino como a toda la gente que le ha apoyado, que ha estado con él.
Per altra banda, el Villarreal, ja eliminat d'aquesta Champions, va perdre per 1-2 contra l'Ajax d'Amsterdam. Per avui, pel que fa als equips espanyols, quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa, el pròxim rival del Real Mallorca en Lliga, com dèiem, l'Atleti de Madrid, jugarà al camp del Galatasaray. Sentim el tècnic del Matalassés, Diego Pablo Simeone.
Un partido duro. El rival tiene futbolistas muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva. Mucha velocidad, con mucha precisión. Lo veo un equipo muy competitivo. Y seguramente tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El ambiente en este estadio me encanta, me encanta. Me encanta la energía de la gente, me encanta la energía de la ciudad.
I a les 9 del vespre, Slavia de Praga, Futbol Club Barcelona, el Blaugrana sense Ferran Torres lesionat, ni en Lamine Yamal sancionat. Tampoc hi serà el nouvingut Cancelo, que no està inscrit, ni el porter Ter Stegen, cedit al Girona. Un partit marcat pel fred extrem en temperatura de fins a 5 graus sota zero. Res excusa per al Barça, que necessita guanyar per continuar amb opció de classificar-se entre els 8 millors. I per acabar, a Bergamo, a Atalanta, Atlètic Club de Bilbao, els bascos tindran les baixes del German Williams, Berenguer, Yuri Berchiche i Laporte.
L'AU d'Eivissa, Toni, es prepara per continuar sumant victòries a la Lliga.
Els pitiuros han tornat a entrenar avui, pot ser en el seu millor moment des que ha iniciat la temporada. Han parlat en Iago Indias, que preveu una segona volta il·lusionant. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'habitual central, ara mig centre, que acaba de fer 30 anys, ha vist com el seu canvi de posició ha coincidit amb les dues importants darreres victòries i el canvi de dinàmica de l'equip. 1-4 davant el Cartagena i 2-0 davant del Murcia, a priori rivals per l'ascens. L'Eivissa ha canviat de cara, és Iago Indias.
Imagínate cuando el equipo viene de una mala racha y ves que cuesta, que no acabas de arrancar, y estas dos victorias contra dos equipos de entidad pues te da esa tranquilidad, esa confianza, esas ganas de levantarte y venir a entrenar, porque estás con ilusión de ver que puede ser una segunda vuelta ilusionante. Pero yo sé de mis condiciones y años anteriores en Castellón, en Sabadell, he jugado muchos partidos en el medio campo. Entiendo que a la gente se sorprenda, pero bueno, al final el míster en un momento de necesidad ha confiado en mí en esa posición y al final uno intenta hacerlo lo mejor posible.
Si el futbol és també qüestió de dinàmiques, l'Eivissa espera fer-la millor encara dissabte davant d'un Nàstic de Tarragona que porta 4 derrotes seguides. Demà parla Miguel Álvarez en la prèvia d'aquesta jornada 21.
Gràcies, Víctor Sancho. I ahir a la tercera federació de futbol es va disputar el poliesportiu de Magaluf el partit de la 18a jornada de Lliga. Amb aquest marcador, Platja de Calvià 2, Llosetense 3.
I parlant ara de voleibol, la Barca Menorca ho té tot preparat per afrontar a partir de demà la Copa de la Reina.
Les vigents campiones han viatjat avui a Tenerife, seu de la competició. La Barca Menorca és un dels màxims favorits al títol. El primer rival, als quarts de final, serà l'MB de Lugo, a qui ja vàrem guanyar fa un mes per 3-16-0. L'entrenador de la menorquina, Bel Llorenç, confia les totes amb el seu equip. Són declaracions de Bel Llorenç, a Iveta Ràdio.
El primer és això, MB, és un equip que respecta altres temporades, està fent una gran temporada, sempre havia estat un equip més de ser mitja taula per avall, ara pues, s'ha classificat per la Copa, és un equip amb molt bona dinàmica, amb gran potencial ofensiu. El foc principal està en el nostre rendiment i també confiem i creiem que si el nostre rendiment és correcte podem superar aquesta eliminatòria.
El tècnic de la Barca Menorca diu que han hagut de cercar també alternatives al joc.
Hem tingut d'ajustar aquestes dues setmanes coses tècniques i tàctiques que mos han plantejat el resto d'equips que fins ara no mos havien plantejat. Al final, aquí l'estudi de rival és molt ampli per part de tothom i nosaltres hem tingut de cercar aquestes dues setmanes alternatives al nostre joc, perquè creien que mos havien pressionat molt des de la defensa.
El debut de la Barca Menorca contra l'EMB a la Copa de la Reina serà demà a les 5 de l'hora baixa.
I en tenis, a l'Open d'Austràlia demà jugarà Jaume Munar i avui Carlos Alcaraz ha passat a tercera ronda.
El partit entre Munar i el noruec Casper Ruud està previst per demà, no abans de les 10 del matí. Aquesta matinada està previst que jugui Rafael Hodar davant el txec Jakub Mensik i Carlos Alcaraz ha passat de ronda després d'imposar-se en 3 sets a l'alemany Yannick Hafmann, 7-6, 6-3 i 6-2, i el pròxim rival serà el tenista francès Corentin Moutet. D'altra banda, Paula Badosa jugarà demà la segona ronda contra la russa Oksana Selekmeteva.
Acabem amb bones notícies per Madrid i Barça a l'Eurolliga. Varen guanyar els seus partits i es situen en zona de play-off.
Victòria aplastant del Blanc per 29 punts sobre l'Olympiacos. El menorquí Sergi Llull va descansar. Per la seva banda, el Barça de bàsquet també va imposar de manera agònica al Dubai, al Palau, per només un punt.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'escriptor José María Sánchez fa un gir cap a la novel·la romàntica. Després de dues novel·les marcades per un to més dramàtic, ara presenta Martín i Martina. L'obra és una celebració dels primers enamoraments, de les inseguretats que les acompanyen i d'aquella sensació gairebé obsessiva de creure que no existeix ningú més que l'altra persona.
Està dedicada explícitament a François Truffaut, Enric Rohmer i Woody Allen. Martín i Martina és també una declaració d'amor al cinema i a la literatura. El to alegre de la novel·la li ha permès jugar amb referències culturals i incorporar-les amb naturalitat a la història, en un exercici que respon sobretot al desig de divertir-se escrivint. I aquesta voluntat lúdica, segons l'autor, es percep al llarg de tota la narració i, en part, perquè passa a Mallorca.
El fet de que es faci tota la història i desenvolupi a Mallorca, jo crec que també té un paper molt, molt clar en el sentit de que és un escenari ideal per a qualsevol tipus d'història d'estiu, i més si és una història d'un amor que vius a l'estiu. És com, no sé, el paisatge, l'illa perfecta, el lloc perfecte per viure un tipus d'història com aquesta.
Martina és sociable, xerraire i de caràcter obertament alegre, i Martina, en canvi, és més introvertida i tendeix al negativisme. Aquest contrast esdevé un dels motors de la novel·la, ja que permet observar com tots dos afronten les mateixes pors, dubtes i inseguretats, però des de posicions gairebé oposades. I per ajudar a viure-ho tot plegat amb aquesta moc que destila l'obra pel cinema, també té banda sonora, amb les músiques que s'escolten segons l'escena.
I jo crec que està molt bé no escoltar les cançons una vegada que has llegit el llibre, sinó cada vegada que jo crec que surt una cançó, jo crec que està molt bé escoltar-la mentre una vegada has llegit aquest extracte del llibre, ja que d'alguna manera, com si estiguessis veient una pel·li, pues, t'endú molt, molt fàcilment aquest moment i a les sensacions.
La primera presentació de Martín i Martina tindrà lloc a Manacor aquest dijous, dia 22, a la llibreria Munt de Llibres, i més endavant, ja dissabte 31, la presentarà a Palma, a Ínsula Literària.
I encara sobre projectes culturals vinculats amb les relacions afectives, avui ens fixam en el curtmetratge Teens, que per primera vegada forma part del cicle de cinema Ulls de Dona.
En aquest curtmetratge han participat una cinquantena d'estudiants de diferents instituts de Palma, Inca i Manacor, i avui han assistit a la projecció de les seves cintes. El relat fílmic els ha permès abordar temes com l'autoestima, les inseguretats o els malentesos. Un procés complicat, però que també ha portat molt, segons ha explicat la directora de l'Estudi General Lulià, Sílvia Ventallol, i la professora de filosofia de l'IES Inca.
Que era un poc de donar una alta veu fora de TikToks i fora de xarxes als adolescents, trobaven que era molt important.
El procés els ha fet molta il·lusió, sobretot per lo desconegut per ells, que és...
Mira a través del cristal y al otro lado la flor.
Derbi Motoretas, Burrito Cachimba actuaran a Esgremi el pròxim 23 de març dins la seva gira actual. Les entrades ja són a la venda.
Parlant d'una de les bandes més singulars del panorama estatal que durà el seu inconfusible univers sonor a la capital balear. És una mescla de rock, psicodèlic, flamenc elèctric i actitud dels 70, que els ha convertit en un referent de l'escena alternativa. Com dèiem, les entrades pel seu concert del 23 de març a Esgremi ja estan a la venda a través dels canals habituals de venda anticipada i a la web de l'Esgremi.
Són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 21 de gener. Pugen a 43 les víctimes mortals en l'accident ferroviari d'Adamut. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Seria ja la darrera víctima que s'esperava trobar, ja que s'havien denunciat precisament aquest nombre de desapareguts. A la zona del fet, les grues fan feina sense descans per retirar els vehicles més afectats. Ara la investigació se centra en unes marques que s'han trobat als baixos de l'Irio i també altres trens que varen passar abans per la via rompuda. Ho ha explicat el ministre de Transports, Òscar Puente, en una entrevista a Telecinco.
Los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, los dos trenes o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares. La cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse.
A Catalunya, mentrestant, es manté suspès el servei de Rodalies sense que de moment hi hagi cap previsió de quan es podrà restablir després de l'accident de Gelida, que va suposar la mort d'un maquinista en pràctiques de 28 anys.
Adif, per part seva, continua fent inspeccions en totes les vies per comprovar-ne l'estat i evitar més accidents com el d'ahir vespre. El tren va col·lidir amb un mur que, segons les primeres investigacions, hauria caigut a causa de les fortes pluges que s'han registrat els darrers dies a Catalunya. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
Fins que, com vàrem dir ahir, i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de Rodalies en criteris de seguretat, no podrem acotar exactament la represa del servei.
Arran d'aquestes dues tragèdies ferroviàries, el sindicat de maquinistes s'ha convocat una vaga general en tot el sector.
Aquí a les Balears els maquinistes decidiran demà si se sumen a aquesta vaga al sector. Els titulars de la jornada passen per Fitur, que comença a Madrid, amb un minut de silenci per l'accident de Damoz.
Totes les delegacions presents enguany en aquesta trobada turística, més de 150 països s'han afegit a l'homenatge. Tot i l'agenda condicionada pel dol, el matí ha estat intens al recinte firal, on el sector turístic balear s'aplega per atreure un mercat, l'espanyol, que ja creix a l'hivern i a l'estiu de Batlle, però amb més rendibilitat. És la presidenta Marga Proens.
L'objectiu sempre ha estat molt clar d'aquest govern, penturar altres partits que abogaven per un decreixement econòmic, per tant, per un decreixement de turistes. Penturar altres partits que abogaven per més atur, que abogaven per manco riquesa. Nosaltres, com a govern, hem tingut sempre molt clar contenció en temporada alta, creixement en temporada mitja i temporada baixa i decreixement del turisme il·legal.
Notícia destacada també d'aquest dimecres, l'Eurocambra ha paralitzat l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur.
Així és, en una votació molt ajustada ha enviat la polèmica, el polèmic pacte a la justícia europea perquè revisi si és compatible amb els tractats comunitaris. Una mesura que podria retardar anys l'entrada en vigor d'aquest acord comercial firmat dissabte entre tots dos blocs. Després de saber el resultat d'aquesta votació, la Comissió Europea ha lamentat la decisió del Parlament